on són les dones. I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where diamonds are gold.
La nostra convidada d'avui gairebé no necessita presentació.
Los trabajos no te duran mucho.
Y ya, es que todavía no he encontrado algo que sea compatible con lo mío.
Escribir. ¿Y de qué va?
Pues es...
Soy una impostora. Todo el mundo cree que estoy acabando mi novela y no llevo ni 10 páginas. Chicas, necesito veros.
Ella és la cara i veu de la Valèria, la gran protagonista del fenomen de Netflix basat en els llibres d'Elisabet Benavent, que ha aconseguit colar-se en milers de cases d'arreu del món. Ella és la Valèria a la ficció i la Diana Gómez a la realitat. Una actriu que, a banda de protagonitzar Valèria, també es va posar la pell de l'Àsia a la pel·lícula Eloís.
Un rellotge.
Què més?
Passos.
Quanta gent?
Dos... no. Tres persones. Riuen. Són tres noies.
També va ser la Carla Casanova a la sèrie El Crac.
És que m'estic preparant pel personatge de Salomé per una pel·li amb el Bertolucci. I el Roger s'ha ofert a ajudar-me.
I també va ser la Noa a la pel·lícula Any de Gràcia del gran i recordat Ventura Pons.
I sobretot una noia. Molt guapa, molt especial.
Vostè la pensa soleta!
Explora, a veure què trobes.
Em sembla que al final l'aconseguia.
La Diana Gómez és teatre, televisió i cinema, una actriu amb una llarga trajectòria i una infinitat de papers que l'han portat a ser una de les grans actrius del nostre país. I ja que parlem de papers, em deixo el més important, el de ser mare. La Diana, de la mateixa manera que moltes altres dones, és actriu i mare, una combinació que sovint és complicada de gestionar. Avui en volem parlar de tot plegat i amb qui millor que fer-ho que amb ella, amb l'actriu Diana Gómez. Diana, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Diana, fa més de mig any que es va estrenar la tercera i última temporada de Valèria, una sèrie que s'ha convertit en un fenomen de masses. 7 mesos després, i segurament havent-ho paït tot una miqueta més, perquè entenc que s'ha de paït, no?, un èxit com aquest. Com valores la teva experiència protagonitzar la sèrie?
Doncs ha estat un abans i després en la meva vida personal i en la meva carrera. En la meva vida personal perquè m'ha donat uns anys d'estabilitat, uns anys de seguretat, a més també en una època en plena pandèmia que justament molta gent del sector batallava per lluitar, per mantenir funcions de teatre, perquè no sortien projectes, perquè els projectes esperaven i justament nosaltres vam continuar. Per tant, era... en el millor moment professional, en un moment en què molta gent patia molt. I després, en el sentit de la meva carrera, doncs m'ha donat un nom, ara la gent em coneix, el públic també em coneix i em situa, i amb moltes ganes també de fer altres coses que llavors desituïn una mica qui sóc com a actriu.
Clar, Valèria és una sèrie basada a la saga de l'escriptora Elisabet Benavent, ho dèiem fa un moment, que gira al voltant de la vida d'una jove escriptora que s'acaba de casar i viu una mena de crisi existencial perquè no troba inspiració i la seva relació amb la seva parella doncs, va una mica cap a caiguda. Això és l'inici de la trama, després, i al llarg de 3 temporades sí que canvien moltes coses, va evolucionar la Valèria, però dèiem a l'inici, ostres, és una sèrie que s'ha convertit en un èxit internacional, us ho esperàveu?
Jo no m'ho esperava gens. A més, també la primera temporada va ser una mica complicada perquè va haver-hi aquesta cosa de que la primera temporada ens allunyàvem una mica dels llibres i fins i tot l'Elisabet Benavent no estava gaire d'acord en algunes de les decisions i després ella s'hi ha posat com a productora executiva. Per tant, hi havia com una mica la sensació de que no sabem què passarà. També internament havien passat coses, vull dir, va ser una sèrie com que va costar molt la primera temporada. I a més vam estrenar en pandèmia, per tant, no teníem ni idea. Era un moment molt estrany, vam fer la promoció des de casa, no tenia gaire sensació de feedback i va agradar molt i crec que justament en aquest sentit la pandèmia va ajudar perquè molta gent estava a casa i necessitava una sèrie per passar-s'ho bé i s'hi va enganxar.
Clar, a mi m'agrada molt fer viatges al passat, tot té un inici, i sí que m'interessa saber en quin moment reps la proposta de protagonitzar una sèrie com aquesta, és a dir, en quin moment arriba aquest paper a les teves mans.
La veritat és que a mi primer m'arriba un càsting al febrer del 2019 i jo quan veig que és per la protagonista per una sèrie de Netflix, en un moment que Netflix just començava aquí a Espanya i que hi havia les Xiques del Cable i poc més de producció espanyola, per tant jo pensava, bueno, és lo típic que t'envien el paper de protagonista però després agafaran algú conegut, perquè tenia la sensació que si es feia una nova sèrie a Netflix seríem gent coneguda. I estava molt tranquil·la i vaig anar passant fases, em vaig anar posant nerviosa i de cop anava passant i fins que al final em van dir ara la decisió està en mans de Netflix Amèrica, que ha de dir si sí o si no. I dic, bueno, doncs aquí ja vés a saber. I al final va ser que sí i em va agafar molta inseguretat perquè em va agafar una mica el que li passa al personatge, que és el síndrome de la impostora, de pensava en qualsevol moment se n'adonaran que s'han equivocat i em trauran d'aquí. I no, i també ha sigut un viatge de, juntament amb la Valèria, ens hem agafat de la mà i de confiança i de creure en una mateixa i de dir, doncs sí, estic aquí i aquest és el personatge que faig jo.
Ara que parles de la Valèria, del personatge, primer de tot, com la descriuries a la Valèria?
És molt difícil, perquè al principi va començar sent una noia que era... Bueno, crec que és una persona molt insegura, o sigui, que té la inseguretat com molt present a la seva vida. Alhora té una passió molt clara i una vocació molt clara per escriure. Llavors, hem vist moments vitals d'ella una mica diferents. Al principi jo crec que es negava una mica el que li passava i es negava una mica aquesta inseguretat i la tapava una mica amb verborrea, d'alguna manera, i a poc ha anat com acceptant aquesta part una mica més fosca d'ella i que no li agrada, i aquesta part com torpe, una mica com... Bueno, que les coses a vegades li surten una mica a trompicons, i ho ha anat acceptant, s'ha anat acceptant a si mateixa i ha anat com creixent una mica i madurant una mica.
Quan et van donar el paper, quan et van dir aquest sí definitiu, tu t'identificaves amb la Valèria?
Amb coses sí, amb coses no. M'identificava en el moment vital en el qual estava passant, que era que ella té aquesta vocació tan clara, però necessitava diners i necessitava buscar una altra feina, però alhora la feina que busca no li agrada i no l'omple, i se sent una mica perduda de dir, què faré amb la meva vida? O sigui, estic a punt de fer 30 anys i no sé què fer. I això m'havia passat a mi 2 anys abans, que estava en un moment econòmic bastant baix i vaig haver de buscar altres feines, a més feines, és molt complicat perquè quan sempre t'has dedicat a això no tens un currículum d'una altra cosa, llavors no tens experiències en altra cosa i per tant buscar una feina que a sobre sigui una feina que puguis que puguis compaginar amb els càstings, les proves, que et puguin sortir, és molt complicat. Llavors et crea un moment de por i d'angoixa, sobretot angoixa perquè no tenir diners provoca molta angoixa.
Clar, ens deies que a l'inici t'identificaves amb algunes coses de la Valèria, però han passat molts dies, 3 temporades, has conegut més el personatge. A dia d'avui, quant de Diana Gómez hi ha a la Valèria?
Quant de Diana Gómez hi ha? Jo crec que hi ha, a part dels... No sé si els tempos jo crec que són una mica diferents, perquè ella està una mica més accelerada, però la manera potser de mirar, no? O sigui, crec que... I l'empatia, crec que hi han coses similars. A part que no deixa de ser el meu cos, el meu físic, i això fa que llavors s'acosti una mica.
Creus que part de l'èxit que ha tingut Valèria, entre d'altres, és perquè la protagonista, la Valèria en aquest cas, pot ser el reflex de moltes dones a dia d'avui?
Jo crec que sí. A més, m'estic trobant moltes dones i molta gent que m'està dient que se sent identificada, sigui en el moment vital en el que està vivint, sigui en els conflictes de parella o de... Coneixo una persona que cada cop li destirota tota la seva vida sentimental. També molts grups d'amigues que em diuen és que nosaltres som aquest grup d'amigues i que cadascú se sent identificada amb una de les 4 que tenen el grup de WhatsApp. M'he trobat gent que té el grup de WhatsApp que es diu Valèria, o les Valèria.
Ostres!
Sí, sí. Sí, sí. Vull dir que sí que la gent... Sí, se sent identificada amb coses i s'ho passa bé, que jo crec que és una sèrie per passar-s'ho bé.
Clar, ara posaves sobre la taula les amigues i la sèrie gira al voltant de la vida de la Valèria, però la Valèria no seria res sense les seves amigues, la Lola, la Carmen i la Nerea, que estan interpretades per les actrius Silma López, Paula Amàlia i Teresa Riot. Com ha estat treballar amb totes elles?
Ha estat molt màgic, perquè vam connectar molt, ens hem fet amigues de veritat i treballar des d'aquí, des de l'escolta, des de l'ajuda cap a l'altre. Ara, a més, ens coneixem molt, llavors conèixer molts significa que veiem molt bé quin dia té cadascuna i no cal que ens ho diguem. Llavors ens ajudem, ens donem suport, fins i tot. Aquesta tercera temporada, com que jo era mare, era una mica més complicat, però la segona, sobretot, que era el moment pandèmia, havíem fet moltes videotrucades passant les escenes, posant propostes, mira, jo vull fer això, vull treballar allò. Llavors, hi han moltes coses que surten, que són collita pròpia, i això és molt bonic.
Us coneixeu abans?
Jo amb la Paula sí. Jo coneixia la Paula, havíem estudiat les dues a Eòlia i tenim molts amics en comú, havíem coincidit al CRAC, tot i que no molt, però havíem coincidit al CRAC. Però, clar, l'amistat que tenim ara no és la que hi havia abans.
Clar, a mi una cosa que em va agradar molt quan vaig descobrir la sèrie és que les grans protagonistes són dones.
Sí, i que també per mi el gran motor d'aquesta sèrie és l'amor cap a les amigues, més que l'amor cap, cap a les parelles, que també és l'amor cap a les amigues.
Creus que falten sèries que on totes les protagonistes o gran part del protagonisme sigui amb les dones?
Sí, crec que sí. Cada cop n'hi ha més, però jo crec que també a vegades quan hi ha aquest tipus de sèries també pequem molt d'etiquetar-les com a femenines o per públic femení i crec que no és així, és per tots els públics, és per tothom, perquè a més quan hi ha una pel·lícula o una sèrie d'homes no diem que és per públic masculí, per tant crec que a l'hora de vendre-les també ens equivoquem una mica etiquetant-les.
Clar, si parlem de la repercussió que ha tingut i està tenint la sèrie, entenc que quan una sèrie es converteix en un èxit té coses molt bones. Tu ens ho deies a l'inici, la repercussió, el teu nom sona més, però també deu tenir coses dolentes, perquè malauradament vivim en una societat on hi ha molta crítica, i més sent la protagonista. Has sentit més pressió pel fet de ser la protagonista en una sèrie que ha fet un boom?
La primera temporada sí que ho vaig passar pitjor, també estàvem a casa, de cop es va estrenar la sèrie i vaig entrar a Twitter, cosa que no hauria d'haver fet.
No,
I vaig, clar, hi havia molt de hate, també, perquè també és una sèrie que estan perdona, estan basades en uns llibres que són un best-seller i que la gent és molt fan d'aquests llibres. I la gent esperava, clar, tothom té una imaginació que és molt difícil portar això a la pantalla i la gent estava molt enfadada. I va haver-hi un moment que vaig decidir no entrar més i la veritat és que entro poc. I també és veritat que la primera temporada sí que van sortir crítiques, però després ja segona, tercera no han sortit. Tinc la sensació que Valèria és una sèrie que té poca estima per part de la professió, però hi ha un punt que penso, bueno, però aquí estem i hem fet 3 temporades.
Ara deies, m'he com autoesforçat a no entrar tant a Twitter, et costa gestionar les crítiques?
Em costa gestionar-les, sí, a vegades n'hi ha 3 de bones i una dolenta i et quedes amb la dolenta. Costa molt no veure que és, bueno, que és l'opinió d'una persona des de casa seva i a vegades destriar una mica, no? Perquè hi ha crítiques i crítiques, vull dir, a vegades sí que és treure d'allò i fer una cosa constructiva va bé, o hi ha coses que hi puc estar-hi d'acord, però a vegades, clar, és que és tan fàcil entrar a Twitter i dir qualsevol cosa que prendre-t'ho personal has d'anar molt en compte.
Algú em diu que sí, però consideres que a dia d'avui Valèria ha estat el paper de la teva vida, fins a dia d'avui?
Crec que ha estat un dels papers de la meva vida, sí. Sí, sí. A més, penso ara en quan vaig a llegir els guions de la primera temporada per primera vegada, hi havia una cosa que m'impactava molt, que, clar, de cop el personatge, o sigui, que feia jo porta el nom de la sèrie i de cop era escena 1, pis Valèria. Llavors, de cop, això era una cosa com, ostres, és que clar, jo sóc el motor de tot això. I m'ha canviat, jo crec, en moltes coses. No sé si... Suposo que sempre seré la Valèria per molta gent i que si venen projectes futurs continuarà sent la que va fer Valèria i encantadíssima de la vida, però per mi personalment jo crec que m'ha mogut una sèrie de coses que, que sí, que sempre, bueno, l'estimaré molt i que m'ha canviat molt i que segurament serà un dels papers de la meva vida.
Ara que ja heu acabat de rodar i s'ha emès aquesta tercera i última temporada, trobes a faltar el personatge? És a dir, es troben a faltar els personatges que arribes a interpretar?
A vegades sí, a vegades no. També em ve molt de gust fer una cosa molt diferent, sortir de Valèria, sortir del gènere i fer coses diferents. Em ve molt, molt de gust.
Si parlem de la teva trajectòria, totes les trajectòries tenen una data marcada en el calendari, el moment en el que comences. Com recordes les teves primeres passes en el món de la interpretació?
Una mica des del joc, jo sempre he estat molt vergonyosa de petita encara més, llavors jo crec que era un canal d'expressió de coses que potser era incapaç de fer o de dir. Llavors, des de molt petita he estat molt connectada amb el teatre com des d'aquest punt d'expressió i després quan ha sortit l'oportunitat d'anar fent coses professionals, recordo que per mi era com una cosa molt, molt bonica de fer i molt nova i que em va costar uns anys acceptar-me i dir-me que era una actriu, perquè per mi les actrius continuaven sent analitzarans, o sigui, gent que jo admirava i que respectava molt professionalment.
A dia d'avui t'ho creus?
A dia d'avui m'ho crec, sí, sí.
Tenint ja una gran experiència en aquest món, com el veus? Quina valoració en fas de la cultura del nostre país, per exemple?
És molt complex, això. A més, aquesta setmana es tanca un cinema aquí a Barcelona. Llavors, tinc la sensació que, no ho sé, que hi ha un punt que la cultura està molt a l'abast, però alhora que pots fer tantes coses mentre consumeixes cultura, perquè al final les plataformes també fan que puguis veure una pel·lícula accelerada no sé quan, que la puguis parar, que puguis estar amb la tablet, el mòbil i no sé què alhora. Llavors, que aquests temples, com són els cinemes, també es vagin tancant, però també no sé si hi ha un canvi de paradigma o què, perquè alhora penso, ostres, el que va passar aquest estiu amb Barbie o el que està passant amb la Societat de la Nieve, que de cop hi ha cues impressionants en segons quins cinemes, penso, l'experiència hi continua sent. L'únic que potser la gent tria més en quins projectes vol viure aquesta experiència. Llavors, estem en un moment que sembla que ho tenim molt a tocar, però tinc la sensació que tampoc no som prou conscients que estem consumint cultura, d'alguna manera. Vull dir que sembla una mica com, bueno, això que veiem.
A dia d'avui es pot viure de la interpretació?
Costa molt. Jo perquè aquests anys he tingut Valèria i he pogut fer Coixí, però qualsevol sèrie que tu tinguis un personatge secundari que cobris per dia, són uns mesos que t'has de bloquejar, però que alhora tampoc no estàs cobrant molt i que és una feina molt intermitent i costa molt, costa moltíssim. Crec que són 4 o 5 o 10, o no ho sé, molt pocs els que realment encadenen projectes i que poden viure d'això sense tenir èpoques en què hagin de treballar d'altres coses o buscar-se la vida d'altra manera.
Què creus que hauria de passar perquè això canviés? És possible viure de la interpretació?
A França tenen aquesta cosa que es diu la intermitència, que quan un actor no treballa doncs cobra un atur especial, perquè a més nosaltres també tenim, em sembla que cotitzem doble per dia treballat o alguna cosa així, però a l'hora de demanar l'atur també és molt, molt complicat. Llavors estaria molt bé, bueno, volen fer l'estatut de l'artista i aviam si s'aprova i si hi ha unes millores per això.
Aquesta secció es diu On són les dones i anem convidant a dones perquè ens expliquin la seva experiència en diferents àmbits i moltes vegades doncs, ens trobem amb un mateix titular, malauradament, que ens expliquen que en el seu sector, ja sigui del transport, de la cultura, de diferents sectors, doncs hi ha molt de masclisme. Tu consideres com a persona que està dins d'aquest sector i que ja té una llarga trajectòria que el món de la cultura, el món de la interpretació és masclista?
Crec que sí, crec que estem lluitant per canviar-ho, Sí que estem lluitant per canviar-ho, però hi ha una cosa de base que és bastant masclista. Només per començar, jo estic una hora potser en processos cada dia per maquillatge, perruqueria, i els meus companys masculins no el tenen perquè amb prou feines els maquillen. Llavors, ja només això, que tu hagis d'estar guapa o que tu... i ells potser no tant, bueno...
Una de moltes, eh?
Una de moltes.
T'has trobat amb situacions masclistes mentre treballaves? Per part d'algun superior, d'algun company, inclús?
Sí, sí, m'he trobat. Sí, jo recordo un director que amb les dones ens tractava de nenes. Era, nosaltres som les nenes avui no han estat gaire bé. I, en canvi, els meus companys masculins era com, no, i aquest ho ha fet molt bé, aquest això, no sé quantos, no sé què, i avui les nenes no han estat gaire bé. I nenes que havien... Jo tenia 26 anys, però les meves companyes eren més grans que jo.
Que bèstia.
Sí.
Com s'ha d'actuar en aquests casos? Perquè moltes convidades em comenten, i em sorprèn, però també és molt lícit, que s'han trobat amb situacions masclistes i que han optat per callar.
Sí.
Què s'ha de fer?
No ho sé, jo crec que no s'ha de callar, crec que s'ha de parar, el que passa que també tenim una herència a les dones que sempre ens han dit que hem de callar, que hem de baixar el braç, i costa molt això, canviar-ho. Perquè, bueno, perquè et sents fora de joc, fora de la teva zona de confort quan enfrontes situacions aquestes. Llavors, no culpar-te si calles en aquell moment, calles, i que si vols parlar després, parles després, no passa res.
Si canviem de tema i parlem d'un dels grans moments de la teva vida real, no a la ficció, suposo que és quan decideixes ser mare, aquest ha estat i serà sempre el paper de la teva vida, tu creus, el ser mare?
Sens dubte, perquè... perquè és un paper de per vida, vull dir, sens dubte, i aniran canviant etapes i vindran etapes noves i descobriments i anirà transformant-se tot, però sens dubte sempre seré mare.
Clar, entenc que saber que seràs mare és una de les millors sensacions del món, jo no ho soc encara, però puc arribar a imaginar-m'ho. Tot i això, quan vas saber que estaves embarassada i que series mare, vas tenir una miqueta de por del que podia passar?
Sí, sí, a més, clar, va ser... Tampoc no va ser una cosa super, super buscada, va passar, i llavors a mi em va passar que quan em vaig quedar embarassada jo sortia de comptes quan havíem de començar a rodar la tercera temporada de Valèria. Llavors va haver-hi un moment de molt d'estrès personal, perquè jo pensava, clar, si tu dius que estàs embarassada, si tot tira endavant, hi ha molta gent que perdrà la feina uns mesos perquè tu... perquè tu decideixes ser mare. Llavors jo em sentia culpable, bueno, aquesta cosa molt de la dona, de sentir-se culpable per tot, i de fet vaig voler parlar amb el productor de Valèria i va saber abans que estava embarassada el productor de Valèria que els meus pares.
Uau!
Perquè, sí, perquè, bueno, perquè sentia que jo li volia explicar, encara que jo estava de molt poques setmanes, i ell em va dir, cap problema, el vols tenir, no? Dic, sí, sí, no, doncs t'esperem, i em van esperar 6 mesos per començar a rodar.
Clar, això que estàs dient és molt xulo i molt bonic, però moltes vegades no passa.
No, sí, sí.
Clar, tu en aquell moment ens ho deies, estaves enmig de les gravacions de Valèria i per sort doncs, es va poder gestionar tot i tot va acabar sortint bé, però si no haguessis estat gravant Valèria, haguessis sentit por que no et fessin propostes pel simple fet d'estar embarassada?
És segurament. Sí? Jo perquè estava en una sèrie que ja era la tercera temporada, que jo era la protagonista i perquè sabia que... No em podien fer fora, perquè no em podia fer fora ja la tercera temporada, no tenien altra que esperar-me, però jo pensava, ostres, si imagina't que fos la primera temporada de Valèria i jo dic que estic embarassada, m'haguessin esperat, no ho sé, i m'hagués entrat molta por.
Clar, quan una dona decideix ser mare es parla molt del concepte conciliació.
Sí.
És complicat conciliar sent actriu?
Molt. Molt, molt, molt. De fet, la primera, o sigui, la tercera temporada que el meu fill tenia 6 mesos, clar, al principi vam haver de tirar d'àvies, vam començar a rodar en Astúries i em vaig emportar tota la família, fins i tot la meva sogra, perquè, clar, necessitava... Bueno, entre que els dos treballem, a més els dos tenim horaris com molt estranys, doncs era anar fent una mica encaje de bolillos.
Clar, és que quan parlem de conciliació és com que sempre se'ls hi pregunta a les dones, no?
Sí.
Perquè què tal conciliar la feina amb tenir un fill? I als homes se'ls hi pregunta més poc, em dóna la sensació.
Sí, se'ls hi pregunta més poc. No sé per què, perquè ells també concilien i el calendari el fem entre els dos i els dos mirem que els dos puguem treballar i puguem estar a la nostra feina i rendir bé.
Clar, és totalment cert que els homes també concilien, però sí que és veritat que a dia d'avui, en ple segle XXI, em dóna la sensació que està més mal vist una mare que deixa, entén-me, deixa el seu fill o la seva filla per anar a treballar que no un home. Un exemple molt clar, i jo que tinc xarxes socials ho veig, és amb l'exparella de Laura Escanes i Risto Mejide. Laura Escanes té una llarga trajectòria, a la que penjava alguna història de que s'anava de viatge per treball o qualsevol cosa, se la tacava. En canvi, Risto Mejide, que també és un periodista reconegut, no. Per què creus que passa? És a dir, segle XXI i encara se'ns pressiona molt més a nosaltres quan deixem, en el sentit més bo de la paraula, el nostre fill, no?
I no només a la feina. Jo penso que si tu també vols tenir moments per tu, espai per tu, i quedar amb les teves amigues...
Totalment.
Ningú t'ha de criticar per això, vull dir que realment jo me n'adonava al principi, no? Que fas molt una mica logística per la feina, però dius, i el meu espai personal, vital, si jo vull deixar el meu fill amb el seu pare, simplement per anar a sopar amb les meves amigues, per què algú m'ho ha de criticar, això?
Sé que potser no tens la resposta, inclús no la tinc jo, però que passin coses com aquestes a dia d'avui, perquè sempre han passat, és sinònim de societat masclista, sí, o de falta d'educació, també?
Les dues coses. O sigui, jo crec que el patriarcat continua perquè també hi ha una manca d'educació des de molt petits. Llavors, és una cosa que hem de començar a canviar des de les bases. Jo ara també, que soc mare d'un fill, també és intentar canviar això des del minut 1. De que, bueno, que ell també per ser noi igual tindrà uns privilegis que si hagués estat noia no, però bueno, que el camí és molt llarg i que serà el que ell vulgui, però vull dir que intentar educar des de petits i després també jo crec que cada cop més hi ha una mica de companyerisme entre nosaltres i hi ha altres veus que diuen no passa res, no s'ha de criticar, no t'has de sentir culpable, perquè hi ha molta culpa també amb les mares, o sigui, de voler deixar el fill. I també hi ha gent que no se sent preparada per deixar el fill ni en cap moment ni per treballar, i està bé també, vull dir que ningú t'ha de pressionar per fer o deixar de fer una cosa.
Tornaries a ser mare?
Sí. Sí, eh? No ara, eh? No ara. Ara ni de conya, o sigui, ni de broma, perquè la logística és molt complicada. Amb dos no m'ho puc imaginar. Clar. Crec que algú dels dos hauria de renunciar i de moment no volem, però l'experiència és impressionant. O sigui, i és brutal veure'l créixer cada dia, veure com aprèn coses noves, veure com és una esponja del món, és al·lucinant.
Ja per anar acabant, que ens queden pocs minuts, parlàvem de si totes aquestes coses és sinònim de manca d'educació, i és veritat que un dels temes que està sobre la taula a dia d'avui són les xarxes socials.
Sí.
Fins a quin punt tenen culpa de tot el que està passant o de la manera en la que s'eduquen els nens i nenes. Com a mare primerenca, tu com ho veus tot això de les xarxes socials?
Jo, mira, de moment, cada vegada que compartim el nostre fill tenim el pacte de que no se li vegui la cara, de no compartir el nom, simplement perquè és la seva intimitat i perquè, bueno, ell no està decidint si vol sortir o no, i perquè en el fons són persones més o menys públiques i no sabem què passarà amb aquestes fotos. Llavors, és cert que jo estic llegint molt i el tema de les xarxes, clar, quan més tard comencin millor, i després de tenir molt control de tu també entrar-hi, de veure què estan fent. Crec que sí que a vegades és una mica contraproduent. És un tema molt delicat, perquè si els hi prohibeixes, llavors també estàs creant una mica l'efecte contrari de que ells no poden accedir a tot un món que potser tot el seu entorn està accedint. No sé, és molt complicat. Crec que està molt bé intentar retrasar el moment de que tinguin mòbil personal ells i intentar fer menys temps de pantalles possibles. Però això, clar, també has de predicar una mica amb l'exemple de casa. Vull dir que nosaltres també som dues persones que treballem molt amb el mòbil i també ens estem obligant molt a quan estem amb ell i deixem els mòbils. Perquè per molt que tu després els hi diguis no, fins als 16 no tindràs mòbil, si tu estàs tot el dia amb el mòbil a la mà, és molt complicat que llavors et surti bé la cosa.
Avui estem parlant amb l'actriu Diana Gómez sobre el món de la interpretació, però també sobretot com compaginar el fet de treballar i ser mare. Ja per acabar, Què els hi diries a totes aquelles dones que volen ser mare, que tenen el desig de ser mare i que senten aquella por per dir no sé si podré conciliar, si podré seguir treballant, si he de renunciar a alguna cosa, algun missatge?
Que la feina no és tan important. això m'ho va dir una amiga meva que em va dir Diana, al final tot el que m'estàs dient són coses de feina i la feina no és tan important. La vida passa per davant.
Ja que bonic. Que bonic. El que està clar, Diana, és que a aquestes altures una dona pot ser mare i treballar, també, sí. Que es poden fer les dues coses. I ja que parlem de treballar, futurs projectes, alguna cosa que ens puguis explicar?
Que pugui explicar. De cara al grec d'aquest pròxim any, del 2024, estrenarem Not My Monkeys al Teatre Eòlia, a mitjans de juliol, amb la meva companyia 42 quilòmetres. Estic pendent d'estrena una sèrie de TV3 que es diu Vintage, que tinc un personatge secundari molt divertit, i una altra cosa que no puc explicar.
No pots, eh?
No puc.
Segur, eh?
No. Que serà una bomba quan surti.
Sí?
Una mica.
Netflix?
Potser.
Podria ser. Doncs amb aquest missatge que ens quedem, Diana Gómez, actriu, mare, dona i sobretot una dona com cal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia com el d'avui.
A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. You can say, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am what I'm meant to go. I'm the queen, I'm a world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can say, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am what I'm meant to go.